La taula de l'Evangeli.
Benvolgudes, benvolguts. Un altre diumenge contactem mútuament a través de les zones radiofòniques, aquí a Ràdio Estel i al programa La taula de l'Evangeli. Siguin benvingudes, benvinguts. Som ja a les portes del Nadal. Avui la litúrgia a l'Església celebra el quart diumenge de Pent. Escoltem les lectures de la missa i comentem-les amb els nostres convidats al programa. La Patrícia Navas, periodista. Hola, què tal, Patrícia?
Hola, molt bé.
Ja tens preparat tot lo de Nadal?
Tot preparat.
Sí? Perfecte. L'Alberto Rossi, economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Hola, Alberto.
Hola.
Tu també ho tens preparat tot,
sí,
no?
Sí, 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 des del primer diumenge d'Advent.
Fa temps, eh?
Fa temps.
Molt bé, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart d'Advent és del segon llibre de Samuel i del capítol 7è.
Quan el rei David s'hagué traslladat al seu palau després que el Senyor l'hagué deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre mentre l'arca de Déu està en un embalat». Natan digué al rei: «Ves, fes tot el que es proposi al teu cor, tens amb tu el Senyor». Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Ves, digues a David, el meu servent, això diu el Senyor, tu m'has de fer un casal per a residir-hi. Jo t'he pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les cabres, per fer-te cap del meu poble, Israel. He estat amb tu en totes les campanyes que has emprès, he derrotat els teus enemics i t'he donat una anomenada com la dels més famosos de la terra. He destinat un lloc per al meu poble Israel, l'hi he plantat perquè hi visqui sense por i no l'oprimiran més els perversos com ho havien fet abans, durant el temps en què vaig enviar jutges per governar Israel, el meu poble. A tu et deixaré en pau de tots els teus enemics i ara el Senyor t'anuncia que et farà un casal. Quan arribarà l'hora de reposar amb els teus pares, et donaré per successor un descendent sortit de les teves entranyes i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare i ell serà per a mi un fill. El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu. El teu tron es mantindrà per sempre».
No serà David que dugui a terme el projecte de la construcció del temple per al Senyor, sinó el mateix Déu. Una casa o dinastia perpètua a David i als seus descendents. Bé, teniu la paraula vosaltres, tertulians. Soy, vinga.
Bé, després de totes les vicissituds que ha viscut el poble d'Israel, no, finalment arriba la pau, no, amb el rei David, i el Senyor li diu que de la seva descendència sortirà una persona molt important, no? D'aquí comença una miqueta la nostra història, no? I la que culminarà, no?, amb el naixement de Jesús. Com veiem, i com hem vist moltes vegades, no?, després de les tribulacions, després de les guerres, després de patir, arriba el moment de pau, arriba el moment de construir, no?, de construir la casa, concretament la casa del Senyor, i de poder finalment gaudir, no?, d'aquesta pau merescuda. Per tant, l'alegria, no?, de que al final sempre tindrem la pau, tindrem, i que estem a les portes del Nadal, i per tant jo el que exhorto és a viure amb alegria, no?, amb pau i alegria, no?, aquesta data tan important.
I més enllà del context històric del que s'està explicant a la lectura, no? Quan la llegia, estava intentant descobrir què és el que em deia a mi, no? Penso que parla d'aquesta lectura em parla de, del tipus de relació que Déu estableix amb la persona humana, que és una relació d'aliança. Déu ofereix relacionar-se, però nosaltres som lliures i doncs hem de donar la nostra resposta, no? I llavors ens unim a Déu i ja estaria, no? Jo a vegades he sentit, visc al costat d'una església que està, està en bon estat, tampoc és una, no és la Sagrada Família de Barcelona, és una església petita de poble, i a vegades he sentit que la meva casa estava molt neta i era molt maca, tampoc no és un palau, però és una casa molt bonica, m'agrada molt, i l'església estava descuidada, estava bruta. Penso que és una mica el que també estava sentint David, no?, en aquell moment. I tu pots voler arreglar l'església, netejar l'església, o en termes més generals, no? Tu li vols oferir a Déu totes les teves coses, totes les teves fites. Nosaltres a vegades li volem oferir a Déu coses, però és que Déu és qui ens ho ha regalat tot. Nosaltres volem regalar-li al Senyor les nostres coses ben fetes, però Déu és qui ens ho dona tot. Llavors, quan arribes a aquest punt, que Déu li fa saber a David a través del profeta, doncs te n'adones que el que tu pots fer, el que Déu està esperant de tu, és que diguis sí a la seva iniciativa. I aquí veig a Maria, no? Quan ella va dir sí, és quan Jesús es va poder fer home, primer a dins de la seva panxa i després pues, va sortir i va fer tot el que va fer. Però sí. Bueno, sí, veig que això és el que em diu aquesta lectura.
Sí, i també per recollir una miqueta el que tu havies dit, no? Aquí també es crea aquesta aliança eterna entre l'estirpe de David, que és l'estirpe de l'home, i el Senyor, no? Perquè a través de David hi haurà un successor, un descendent que sortirà de les entranyes, que serà Jesús. És que Jesús serà humà i serà diví, amb les dues naturaleses, no? Per tant, és molt important perquè aquí es crea aquest lligam indissoluble, no? Que durarà sempre i que per nosaltres és tan important, no?
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als Romans i de capítol 16.
Germans, glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la bona nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, que és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum per la decisió del Déu etern, d'acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l'abast de tots els pobles perquè siguin obedients a la fe. Déu és l'únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.
El pla de Déu és la bona nova, la gran notícia que ha d'arribar a tothom.
Exacte, i que ens porta el testimoni de Déu, que és Joan, no? I aquí Pau ens ho deixa molt clar, no? Ens deixa molt clar l'importància que té aquest missatge, no?, de bona nova, no? I és tan important que tota la resta de coses queden petites, no? Per mi aquesta lectura el que em diu és que en aquest moment hem d'oblidar tota la resta de coses que ens passen a la vida quotidiana i ens hem de centrar en el que és important, no? Que és la vinguda del Senyor i que ho omple tot i ho és tot, no? Aquest testimoni, no? Aquest testimoni que ens anuncia i que ara es fa realitat, no? És la cosa més important i és l'única cosa. I és, a més, un missatge per tothom, eh? Per tota la població, indistintament. La població humana, per tothom. Sigui creients o no creients, però és per tothom. Mm-hmm.
També aquesta lectura ens diu qui és Déu, no? Com es revela Déu. Déu ara surt, diu, ara ha sortit a la llum. Tenim tota la nostra esperança de criatures en aquest Déu. Surt a la llum, aquesta nit ja ho celebrem, i de sobte veiem que la seva manera de fer les coses és que neix com un nadó qualsevol, en un lloc d'animals, perquè no l'acull ningú, en una zona de la Terra molt violenta durant tota la història, des d'abans de que nasqués ell fins a avui, tenim guerra. Aquesta és la manera que té Déu de fer les coses, de manifestar la seva glòria. I és sorprenent. És diferent, no? Al que nosaltres a vegades esperem, no? Que sigui Déu, que sigui la seva glòria. I penso que ens hem de deixar sorprendre i que ens hem de deixar posseir, no? per aquests plans tan diferents als nostres.
Bé, aquesta lectura també és com un punt final, no? De dir, bueno, després de segles i segles d'història en el qual els profetes hi havien profetitzat la venuda, no? I ha passat de tot. Hi ha hagut guerres, hi ha hagut calamitats naturals, hi ha hagut destrucció, però que hi arribaria un moment que Déu apareixeria, jo crec que hi ha un abans i un després, no? I aquest és el punt de canvi, que és tan important per nosaltres, perquè el fet de que vingués ell significa que ens podem salvar, no? Abans era tot una promesa, abans era potser sí, en algun moment, i hi ha gent que tenia dubtes, gent que no, però ara és el moment i ara s'ha produït la seva vivència. I gràcies a ell i a la seva resurrecció ens podem salvar. Per tant, també hem de ser conscients que hi ha un després, no? I nosaltres estem vivint aquest després. Per tant, hem de ser agraïts, no? Perquè estem salvats, no? I tenim una responsabilitat en tot això, no? Perquè estem vivint aquesta segona part, no? A partir d'aquest punt, no? I també és part de responsabilitat nostra, no? De que el missatge de Jesús, no? Tingui efecte, no? Vull dir, no hem viscut la primera part, hem viscut la segona. Bueno, nostra responsabilitat, no? Què vol dir això?
Creieu que ens sentim veritablement responsables de ser transmissors del que vivim o del que intentem viure? Creieu que sí? O anem fent? És una pregunta, no és capciosa, sí, eh? És una no. pregunta transparent. Què hi diu? Tots dos rieu, però responeu-me. Alberto, tu què hi diries?
Jo diria que responsabilitat és compromís. I a vegades no tenim aquest compromís, no? Ens ho prenem una mica a la lleugera, no? I el que hauríem de fer és comprometre'ns realment, no? perquè som també responsables. Tot va molt lligat, no? I moltes vegades no volem aquest compromís, perquè o no estem preparats o pensem que no, bueno, no va amb nosaltres, no? Però és com quan et cases, no? Jo vaig dir, quan et cases et creixes un compromís. No és només que t'estimis a la persona, és el compromís amb aquella persona. I compromís vol dir espai i temps. Vull dir, no vol dir una cosa de curta daurada, no? I això passa el mateix, no, amb Jesucrist. És un compromís amb el temps. I a vegades ens costa, no, agafar compromisos amb el temps. Volem poca responsabilitat, pocs compromisos. I la vida no funciona d'aquesta manera, eh? Funciona al revés, amb responsabilitat i compromisos.
I tots podem adquirir aquest compromís i mostrar-ho a partir d'aquesta nit que comença el Nadal, doncs en celebrar-ho realment amb un sentit cristià, no? En els regals que fem, en els dinars que compartim, en la manera com decorem la nostra casa. Totes les coses que ara farem en aquestes festes tan especials, doncs que aquest compromís hi sigui. Tenim aquesta oportunitat. Doncs potser podem acollir algun pobre a les nostres festes. Hi ha moltíssimes maneres, no, d'expressar aquest compromís amb Jesús aquests dies de festa.
Estic d'acord. Els compromisos no tenen que ser coses molt grans o molt complexes. Poden ser coses petites. Poden ser petits passos, petits compromisos diaris que un s'agafa amb si mateix dintre del nostre compromís cristià, no? De caritat, de consolar, d'acollir, de ser generosos, no? De ser agraïts. Són petites coses que podem fer i que, si les repetim, pues, segurament acabaran sent la nostra quotidianitat. Jo convido també, a partir d'ara, de fer aquests petits gestos, no? De compromís, no?
Doncs vinga, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David que es deia Josep i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi». «Maria», preguntà l'àngel, «com pot ser això si jo no tinc marit?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». I l'àngel es va retirar.
Com vostès recordaran, aquest evangeli el vàrem llegir també a la passada festa de la Immaculada. Aquest relat de la vocació de Maria es mostra l'acompliment de les esperances messiàniques de la dinastia davídica en la persona de Jesús de Natzaret, el fill de Maria.
El que dèiem, no? Que al final de la dinastia de David s'ha complert la profecia i ha nascut el fill de Déu, no? Aquesta és una lectura de l'Evangeli on hi ha moltíssimes coses a comentar, no? Perquè Nazaret, aquest poble, no? On vivia Maria i on vivia Elisabet també, no? De Maria Jesús i d'Elisabet Joan, no? Un testimoni i el fill de Déu que es retrobaran després al Jordà. Bueno, també molt m'agrada molt també perquè d'aquí neix la plegària Maria, no? Déu te guard plena de gràcia, una plegària fantàstica, que jo per exemple és una plegària que cada dia matí vespre sempre recito o prego perquè m'agrada molt, no? Hi ha moltíssimes coses aquí a comentar perquè són coses molt importants, no? De lo que està a punt de passar, a punt de complir-se.
Patrícia.
Mm-hmm. Sí, Jesucrist és aquella promesa que Déu li va fer a David. És la nostra esperança i aquesta lectura ens descriu el moment en què es fa realitat. Estem a punt de celebrar el Nadal. Això és com el moment previ, que és en el silenci, perquè el moment de la fecundació és un moment molt discret. El Papa Francesc que el qualifica com l'instant més revolucionari de la història, aquest moment. I penso que també nosaltres, encara que no som Maria, encara que no hem estat preservats del pecat original com ella, també nosaltres estem convidats a aquesta experiència d'acollir Jesús, primer al nostre interior i després doncs, de deixar que vagi creixent en nosaltres. A Déu res no li és impossible. Podem pensar que som uns desastres, que no tenim solució, però Déu pensa una altra cosa i Déu vol que Jesús neixi dins cadascú de nosaltres i nosaltres només li hem de dir que sí a aquest pla tan meravellós. En aquestes portes del Nadal és el que desitjo per tots els que ens estigueu escoltant, que com Maria podeu acollir Jesús en les vostres famílies, a casa vostra, arreu, no? Que ell neixi.
Sí, sí, és un desig que jo comparteixo amb tu, Patrícia, per tots els nostres oients, i que afortunada, no?, és Maria, no?, de ser l'escollida, no?, en un poble de Nazaret. Bueno, un poble de Nazaret que pot ser qualsevol poble de la Terra, no?, perquè al final, si veus, si visites Nazaret, veuràs que és un poble com pot ser qualsevol altre, no?, en el qual Déu envia un testimoni, no?, de la seva grandesa, que és l'àngel més bonic que té, que és Gabriel, no?, perquè és un testimoni més, que testimonia el que passarà, no?, i el que és inevitable, no?, que és la redenció, no?, de la humanitat i que es produirà pues, en breu. Després un altre testimoni que serà Joan, no?, que també el mateix poble de Nazaret. Bueno, pues recollim, no?, aquestes bones notícies perquè són totes notícies d'alegria, motiu d'alegria, motiu de felicitat i el nostre compromís, no?, com dèiem abans, no?, de ser també portadors d'aquestes felicitats, no?, perquè al final, com tu dius, som fills de Déu i per tant tenim totes les bondats de Déu. El que passa és que les hem de descobrir, les hem d'analitzar, les hem de portar a la llum. Moltes vegades es diu portar a la llum, no?
Som conscients de l'esdeveniment magna que s'ha de produir aquesta nit de Nadal? Som conscients? O és quelcom que ens desborda, que és superior a la nostra petita capacitat mental o emocional per copsar aquest binacle tan gran. Com ho veieu?
No sé si arribem a ser conscients de la grandesa, i fins i tot a vegades podem tenir por a la vinguda de Jesús, perquè ve a canviar moltes coses de la nostra vida, del nostre ésser també, i a vegades la purificació costa, però...
Bueno, a nosaltres ens costa que ens canviïn l'entorn i canviar les coses, no? Ens agrada que tot estigui controlat i tot sigui sempre igual, quan en realitat no hi ha res ni controlat ni tot igual, tot està en moviment, no? I un esdeveniment com aquest, preguntava Maria, diu, bueno, som conscients de la... Jo crec que no som conscients de l'impacte que té, perquè si fossin conscients, pues probablement faríem les coses d'una altra manera. Si fossin conscients, probablement tindríem un món diferent, tindríem una vida interior diferent. En el moment en què arribem a ser conscients de l'impacte que té, probablement canviaríem, no? En millor, perquè trauríem el millor.
Llàstima, ara que ha sortit això tan interessant, hem de deixar-ho. Però molt cap aquí, Alberto, cap aquí. Moltíssimes gràcies, Patricia Navas.
Gràcies i bon Nadal.
I també gràcies a tu, Alberto Rossi.
Gràcies, bon Nadal.
Bon Nadal, si ja podem començar, perquè comencem avui, aquesta nit de Nadal, comencem ja a viure el Nadal. De tota manera, nosaltres també demà tindrem el programa, una edició extraordinària per comentar la litúrgia de la solemnitat de Nadal. Per això convidem que els nostres oients, si volen escoltar-nos, doncs tindrem aquest programa. Gràcies també a l'Àlex Alsina, a la part tècnica, a la Cristina Orduña, a la locució de les lectures. Dir-los també que estem molt contents de tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar, perquè ens ajuden a canviar, a progressar, a millorar, si és que és possible. Recordar-los que a la direcció i presentació del programa està la Maria Marín, la que us parla, i dir-los finalment que demà estarem novament amb vostès. Una abraçada per tots. Adéu-siau.